La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la versió del director ja sabeu que aprenem moltes coses relacionades amb el món del cinema, des de curiositats, sabem la vida de personatges, el per què es fan o es feien les coses. I avui, Jordi, de què ens vens a parlar?
Avui vinc a parlar del que diríem els serials cinematogràfics, que també es pot conèixer com a cinema d'episodis o cinema per entregues. Res a veure, diríem, amb el que són les sèries actuals de la televisió, però sí que té com un predecessor del que després es va conèixer per les sagues i que algú dels nostres oients pot creure que és una qüestió molt moderna, molt contemporània, és a dir, l'invent de fer les sagues de Superman, de Batman, de Star Wars i de tants altres i tants altres personatges, no és una cosa nova, no és una cosa moderna, i és una cosa que ja es feia anteriorment, primer a les sales de cinema i després, com sabem, a la petita pantalla, a la televisió.
Molt bé, per tant, serials. Els serials, no, n'hi ha de molts tipus, però
sí,
els interns no hi entrarem, en els serials interns del cinema, sinó que anem a aquesta, bé, a aquesta manera de fer pel·lícules, que el que dius ara, Jordi, actualment les tenim, i cada vegada, i més amb les plataformes, ara
encara
que,
més,
que això ja són sèries, però on anem a buscar l'origen?
A veure, es tracta d'un model de producció, perquè és una estructura de producció per la pantalla gran que, com dèiem, està anclat en el passat, era una manera de fer cinema a les sales en aquell moment, i que les característiques que segueixen sent actuals seria la lleialtat total dels seus admiradors, tu ho saps, els seguidors d'una saga o d'un personatge són fidels, caigui qui caigui, encara que la pel·lícula aquella no
sigui
els hagi
dolenta,
agradat.
Sí.
Que també és un esperit, com en el seu moment, en el seu origen, era un esperit innocent i juvenil i alegre i divertit per passar bé les estones, i com dèiem al principi, són les precursores de les actuals sagues que hi ha en el cinema. L'origen està associat als fulletons. Tu saps allò que a vegades hem parlat del pulp, allò dels còmics de poques fulles, de fins i tot diaris que posaven petites historietes en les seccions d'entreteniment i de programes de ràdio i de televisió, doncs hi havia també això. El senyor Tarantino ho explica en més d'un llibre de la seva producció i concretament titula una pel·lícula Pulp Fiction inspirada en aquest tipus de publicacions i de fulletons que eren els pulps. Acostumen a tenir entre 12 i 15 episodis quan neixen en la història i acaben tenint sempre un ganxo al final, a les últimes escenes, perquè esperis amb ganes el següent episodi. És a dir, com ara mateix, és a dir, un sistema o un fenomen que s'arrossega fins en els dies d'avui. Per tant, aquest tipus de cinema que en diem serialitzat venia de la literatura, en principi, les publicacions, els còmics, tot això, i després, com hem vist en l'actualitat, passaria després a la petita pantalla. Però entremig hi ha les sales de cinema i que, per curiositat, només dir que ja en el cinema mut a l'any 1914 es parla dels perills de Paulina, que en aquell moment estava protagonitzat per actors de molt renom en aquell moment i que ja va ser una primera d'aquestes pel·lícules per entregues. És a dir, que amb més d'una sessió es anaven explicant històries. Cal dir també una curiositat que hi ha uns gèneres com és el western, les aventures o els detectius, que si després va tenir el seguiment que van tenir, l'èxit que van tenir i l'entitat que tenen ja actualment, molta part la deuen precisament a aquell període en què es varen fer tantes i tantes pel·lícules serialitzades parlant precisament d'això. Hi havia moltes pel·lícules de l'Oest i després hi havia també, que no ho he dit aquí perquè poder no va ser tan nombrós, però hi havia moltes pel·lícules de la jungla.
Ah.
Precursor del que seria Tarzan.
De Tarzan.
Doncs moltes pel·lícules que passaven en aquell marc. Però hem de dir, per emmarcar-ho ben bé, que la primera pel·lícula que està datada és de 1917, amb el senyor Edison pel mig, que es titulava Raffles, que era un lladre de guant blanc, una mica el Lupin d'aquell moment. I sabem que l'últim serial pròpiament dit i que està documentat va ser Overland the Trail el 1956, que era de la Columbia. Va ser l'últim serial que diríem es va veure en sales de cinema. La llàstima és que gran part de la producció que es va fer en el cinema mut s'ha perdut, o falta alguna de les entregues o dels episodis d'aquesta pel·lícula, i després hem de dir que a partir d'aquest 56 que està documentat l'última, ja va passar a la petita pantalla, com ara veurem fent una breu història. Als anys 30 hi havia tres marques que tenien una activitat frenètica, eren la Universal, la Columbia i un estudi que després desapareixeria i que era la Republic. Parlem que feien fins i tot 4, 5 o 6 serials a l'any, és a dir, que déu-n'hi-do la producció, i la mitjana era una producció de 12 a 15 capítols cada una de les sèries.
De durades també com ara?
No, evidentment, o afortunadament, no eren tan llargues. Utilitzaven un recurs que abans hem dit que hi havia un recurs que era el de fer el ganxo que hi ha al final del capítol.
Sí, que això és aquella cosa que fa tanta ràbia a mi personalment, i els oients m'ho han sentit dir moltes vegades, que fas la gran d'allò i arribes al final i deixen més penjat una oliva i després has de trigar no sé quant de temps a veure el següent, no?
O t'has d'enganxar el següent, sigui l'hora que sigui.
Exacte.
Si és que ja està penjat. Però n'hi havia un altre molt interessant, que és curiós pensar que es podia donar a les sales de cinema, que era que abans de començar la pel·lícula et feien un resum del que havia passat en l'anterior capítol.
Però això està bé, perquè et situa com a mínim.
Està molt bé, perquè et deixa en el lloc on te volies. Quins gèneres conreaven, com dèiem abans, principalment? Mira, per la seva part, la Universal va començar l'any 29 amb un actor que era Tim McCoy i que era l'estrella d'un serial que es titulava The Indians Are Coming, que es va convertir en un western que va tenir una llarguíssima durada, és a dir, va tenir moltes pel·lícules que arrossegaven a l'argument a través de diferents històries. Després va comprar drets de còmics, com dèiem, i una curiositat, radionovel·les, que en aquell moment eren molt famoses.
Sí, tant.
O sigui, és a dir, ara tu per podcast pots sentir pel·lícules i comentaris i històries, i en canvi en aquell moment era al revés. De radionovel·les que es feien en emissores de ràdio, hi havia gent com la Columbia, la Universal, perdó, que comprava els drets per adaptar-la al cinema. En aquest cas parlem de Flash Gordon, de Greg Horner o Buck Rogers. La seva part, Republic, els va especialitzar sobretot en sèries d'acció i de molts efectes especials. Què teníem? Doncs històries com Capitán Marvel, que després aquí es diria Capitán Maravillas.
Ah, sí, sí, és veritat.
I Dick Tracy o El Llanero Solitario, títols mítics. I per últim, com dèiem, d'aquestes tres grans empreses, Columbia, el que es fa és directament va a petar amb els personatges de la historieta, diríem. Terry i els Pirates, Mandrake el Mag, Brenda Starr, Brick Bradford i, finalment, Batman i Superman. És a dir, que ja van directe al que serien aquestes franquícies. A poc a poc es va deixar, però, la literatura i ja no era tant adaptacions d'això, de fulletons i de petites novel·les, sinó que es va encarar gairebé tot aquest cinema en el còmic, directament, i d'aquí ve la història que no ve a comptar ara perquè seria molt llarga, d'empreses com dèiem abans, Marvel, DC Comics, i moltes altres. De fet, havien nascut en l'any 29 el personatge de Batman, en l'any 36 l'home emmascarat i en l'any 38 Superman. Per tant, ja teníem un bon caudo de cultiu per fer moltes i moltes històries.
Que sembla mentida que han arribat fins a l'actualitat i perduren en el temps, no?
Pot semblar
que són com noves i en canvi parteixen de fa molts i molts anys.
Efectivament, el que feien aquests serials omplien la pantalla de dues característiques que encara s'arrosseguen ara, que és la lluita contra el mal, i en aquell moment molt concret hi havia una vena molt ampla de exposar aquells que volien atacar i acabar amb el planeta Terra.
Que això també encara dura.
Hi havia una banda molt important. Tot això va durar fins a la Segona Guerra Mundial, que va modificar una mica els paràmetres de la indústria, evidentment, per un tema econòmic, i el 1946 va ser la pionera. Universal abandona aquest sector, fa llargmetratges de sèrie B, d'aquells que dèiem de petit pressupost per omplir programes, i ho fa a través de la divisió Universal International Picture, i en els anys 50 la crisi ja és tan gran i tan important que els estudis venen tots els drets d'aquest tipus de cinema serialitzat a les televisions, i és quan comencen a néixer les mítiques o les famosíssimes sèries televisives. Jo he volgut portar només com a curiositat una mica títols que segurament els oients, depenent de l'edat que tinguin, recordaran perfectament, i que, per una banda, són sagues mítiques en aquest cinema serialitzat que es veia a les sales de cinema, i hem de recordar, per exemple, Columbia, que tenia El Piloto Misterioso, Superman, i Batman i Robin, parlant dels anys 48-49, totes elles de 15 episodis. És a dir, que 15 vegades anaves a les sales a veure les mateixes històries. Hi havia la Mascot Picture, que posteriorment quedaria integrada en aquesta productora que dèiem Republic, que havia fet El Cemental de Oro, El Rei del Congo l'any 29 i Los Tres Mosqueteros, també
un altre
personatges.
Clàssic.
En aquest cas eren només, entre cometes, 10 episodis, que està bé.
Déu-n'hi-do.
La Paté, recordes?
Sí,
la famosa
tant,
productora
tant,
Paté francesa. Doble Aventura, del 21 amb 15 episodis. Dick Tracy, del 37, també amb 15. El Llanero Solitario, també amb 15. I The Black Widow, del 1947, que tenia 13 episodis i m'ha agradat rescatar-la perquè era un predecessor del que ara coneixem Black Mirror.
Sí.
És a dir, petits episodis o petites pel·lícules que parlaven bàsicament de ciència-ficció i de
futurista.
Futurista, exacte. Després hi havia la Fox Film Corporation, que va fer Fantomas, mític, el 1920.
Mare 1920,
meva. És a dir, que fa 103 anys, i que va tenir 20 episodis, a més.
Aquest va ser dels llargs.
I per últim, la Warner Bros., que tenia títols com Ciutat Perduda, també del 20, o Milagros en la Jungla, allò que dèiem, aquest gènere de la jungla, del 21, els dos amb 15 episodis. Què passa quan això es deixa de fer? Doncs que s'exporten molts d'aquests productes. He volgut buscar i fixar-me aquí quan arriba. Tenim en compte que en aquell moment ràdio, no era ràdio, era Televisió Espanyola, tenia poca obertura en els anys que ens trobàvem. Tenia molta producció pròpia, havia fet molta producció pròpia i, a més, no tenia gaires possibles per adquirir grans sèries. Però tot així, amb retard, ens arriben títols mítics d'aquelles produccions i que passen a ser ja sèries a televisió, a la petita pantalla. I tenim el Webster, doncs, noms mítics, Caravana, Cheyenne, Bronco, Bonanza, Rin Tin Tin o La Casa de la Pradera. Ah. En les comèdies i en l'apartat d'humor tenim Lucy Ball, la famosíssima Lucy Ball, aquella pel·lícula que després ha fet Javier Bardem i Nicole Kidman explicant la història d'aquesta presentadora showwoman. Benny Hill, que era ja més cap aquí. Monty Python, també. El show de Dick Van Dyke, un altre clàssic. Mi Bella Genio o Beverly Hills, que també era una família de, em sembla que era de Los Angeles, i que era molt divertit les seves aventures. I per últim, en el terreny d'aventures i comèdies de situació, tenim Capitán Marte, Star Trek, Dallas, Dinastia...
Ui, Dallas i Dinastia.
I Los Angeles de Charlie. I l'altre dia, amb un, no recordaré en quina plataforma, vaig poder veure un episodi que gairebé em vaig emocionar, d'una sèrie que jo de petit m'encantava, que era Les Supermascotes, que eren ninots, titelles, que era una història de ciència-ficció i que anaven a altres planetes i tal, i que era divertidíssim, doncs encara es pot rescatar. Això no ho he dit, però, evidentment, de totes aquestes sèries i pel·lícules, malgrat que seran perdut moltes, si es busca per YouTube, si es busca per moltes canals, se'n poden trobar i rescatar episodis complets, és a dir, que pots veure tota la pel·lícula i fer-te càrrec una mica de què era aquell tipus de cinema i que ha sigut el que avui coneixem com les sagues modernes.
I segur que si els mireu, com t'havia passat tu, Jordi, ho fareu amb uns altres ulls, perquè ja no són aquells del nen que seguia la sèrie i es veu una mica més de perspectiva. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.